Continguts en xarxa. El Pou.
L'edició genètica, com vam veure la setmana passada, té moltes aplicacions en plantes i animals, però també en humans. I això genera, a la vegada, molts dubtes sobre els límits que ha de tenir aquesta pràctica. Seguim la nostra conversa amb la professora de genètica de la Universitat de Barcelona, Gemma Marfany. La setmana passada vam parlar amb la Gemma Marfany sobre aquesta tècnica CRISPR i vam fer una primera introducció sobre quines aplicacions podia tenir en els animals. Ens va quedar pendent parlar de les aplicacions en els humans i també d'una mica de les implicacions que té això en la bioètica. Gemma, gràcies per ser aquí un altre dia.
Hola de nou.
Comencem doncs explicant una mica què es pot fer amb els humans o què s'ha fet fins ara, perquè poder fer en principi sembla que pràcticament es podria fer tot.
Bé, tan bon punt es va veure que era una eina tan poderosa, evidentment van sorgir grups que van dir, bueno, anem a fer-ho en humans. Primer es va fer en cèl·lules, en cultiu, humanes, que no passa res perquè són per treballar al laboratori i no té cap implicació ètica problemàtica. Però evidentment, ràpidament es va pensar en utilitzar en humans. I primer de tot, un grup xinès ho va fer sobre embrions humans de clíniques de fertilitat que no eren viables. Per tant, que mai no s'haguessin pogut implantar en un ventre de ningú. Val? Érem per destruir, però per demostrar com a prova de principi que allò es podia fer. No van tenir molta eficiència, però sí que van aconseguir-ho fer, i d'això va despertar les alarmes a tot arreu del món. De manera que molts científics van dir, ei, és que tenim una tecnologia molt potent, anem a veure què volem fer i no fem cap bestiesa. De manera que es va demanar una moratòria i de que els grups fet tant per científics com per legisladors, com per gent, filòsofs, bioètics, en parlessin. I dir, anem en compte i no modifiquem el que se'n diu el genoma germinal del ser humà. Què vol dir això? Nosaltres tenim moltes cèl·lules i podem modificar genèticament les cèl·lules exteriors, el que nosaltres diem soma. Perquè si tu modifiques les cèl·lules del teu cor o només les de la pell, quan tu moris s'hauran mort amb tu. I de fet això pot ser natural, que a vegades que entra un virus, els virus en el fons també et posen el seu material genètic, però no passa res perquè tu mors, però tu en els teus descendents no has modificat genèticament el futur. Això és, les cèl·lules somàtiques són les que es moren quan tu et mors, però les cèl·lules germinals són les que donen lloc, són els que donen lloc a òvuls i espermatozoides, per tant, el nou futur. No toquem el genoma germinal. Val? Molts grups s'han dedicat a pensar i a pensar acuradament, i el que diuen és que es pot arribar a pensar a fer edició genòmica en humans, però amb cura, i sabem molt bé què és el que volem fer. És a dir, no oposar-se de principi és anem a pensar-ho bé, anem a pensar què volem fer.
Clar, és que a primera vista, quan veus, investigues una mica sobre aquesta tècnica, a poc que hagis vist una mica, o hagis llegit una mica de ciència-ficció, t'imagines el presentar-te en una botiga amb un catàleg en el qual et diuen com vols canviar-te tu mateix, pràcticament una, com si fos la medicina estètica, però molt
més
a la carta. Clar, és, evidentment que des d'un punt de vista científic, des dels investigadors no tenen aquesta voluntat, però una vegada entra el poder econòmic i el poder privat, a vegades aquestes coses podrien arribar a passar.
Jo crec que primer hem de ser possibilistes. El que primer es fa, de fet ja s'està fent, és utilitzar aquesta tecnologia tan potent en teràpia gènica. Val? Què vol dir teràpia gènica? Doncs vol dir persones que tenen una malaltia molt greu, que no té cura, i que el que s'intenta fer és corregir sobre l'ADN una informació genètica o proporcionar informació genètica que faci que es pugui curar aquesta malaltia. I per tant, si es fa això, s'està pensant en cèl·lules somàtiques, és a dir, és curar un càncer. És curar una malaltia que no et deixa respirar bé i et causaria la mort, com en la fibrosi quística. És curar aquest tipus de qüestions. I per tant, jo crec que en aquest punt pot haver-hi gent que tingui problemes bioètics o no, però en principi hem passat ja de llarg d'aquest tipus de problemàtica. He de dir que hi ha a Xina i als Estats Units i hi ha protocols per utilitzar aquesta tecnologia en humans, en teràpia gènica, en càncer. En càncer molt greu, que no té cura fins ara. Val? Però això és somàtic, morirà, quan aquestes persones es morin.
Per tant, en aquest cas, en el cas del càncer, que és una, al final és una malaltia que això que es reprodueix a través d'una, a partir d'una malformació, es podria corregir d'aquesta manera, no? Per dir-ho així.
Bueno, curar, en aquest sentit, vol dir destruir aquestes cèl·lules o fer que el teu propi cos les destrueixi. En aquests casos s'està mirant això, és a dir, modificar el teu sistema immune perquè reconegui les cèl·lules canceroses i se les carregui. Molt més lleuger, molt sense efectes secundaris en aquest nivell comparat amb una quimioteràpia clàssica.
Clar, que la quimioteràpia és molt més agressiva, té moltes més seqüeles, seria una fórmula molt més neta.
I molt més dirigida, se'n diu medicina de precisió, també, en part. Bé, això estaria aquí. Però, clar, llavors pots dir, bueno, però si en lloc de ser càncer, per exemple, és una malaltia genètica hereditària molt greu, com la fibrosi quística. A la fibrosi quística tu podries dir, normalment és perquè hi ha una informació que no funciona. Doncs, i si li introduïm aquesta informació? Si podem fer un canvi en casset? El lloc on tinc la mutació, la substitueixo, sí? Com si canviessis un casset dintre de les màquines d'abans o un CD, doncs canviaríem un d'erroni mutat per un correcte. Val? Això pots fer-ho una persona, però l'òptim en el fons seria fer-ho quan s'és un embrió, perquè llavors tot l'organisme estaria correctament corregit. Però clar, si ho fas amb un embrió, no ho fas només amb les cèl·lules somàtiques, l'embrió fabricarà cos, però també fabrica cèl·lules germinals. Per tant, si modifiques amb un embrió, modifiques el futur. I tu pots dir, bueno, però a mi em sembla molt bé. Em sembla bé perquè aquesta malaltia desapareixerà. Sí, pots pensar això, però llavors...
A primera vista és el que penses, eh?
Clar, però el problema llavors és, qui té accés a aquesta tecnologia? Perquè potser la gent que s'ho pot pagar, i llavors els seus descendents no tindran mai més aquesta malaltia, potser, doncs són uns. Però hi ha altra gent que no. És a dir, qui té accés a això? Després, hi ha molts de gens que... Sí que és veritat que quan estan mutats i tens doble dosi mutada perquè és una malaltia recessiva, és supergreu, però quan tens una que sí i una que no, que són els pares normalment d'aquestes criatures, tenen un cert avantatge biològic, és el que se'n diu vigor híbrid, en certes circumstàncies. Llavors estàs tocant coses que tu no saps quin efecte tindran en el futur.
En certa forma estem jugant una mica a ser Déu, no? Per dir-ho així.
Sí, i encara estem parlant de malalties. Però on poses tu el límit de la malaltia? És a dir, on tu dius, això per mi és una malaltia gravíssima, que és evident perquè es moren els individus, i l'altre és dir, bueno, però corregeixo aquesta mutació que fa molt, molt probable que es mori de càncer de mama. Potser sí o potser no, no ho saps. O modifico això perquè resulta que tindrà una malaltia autoimmune que li donarà molts problemes a la vida. No es morirà de la malaltia autoimmune, però li donarà molts problemes. Però saps si això té avantatges o inconvenients? I aquest és el problema. És a dir, moltes coses de vegades no sabem, perquè quan ets jove està seleccionada una informació genètica perquè després et fa pagar un peatge de futur. I en canvi en el futur desitges una altra cosa que potser de jove no et va afavorir tant. És molt complicat. I tenir els ulls clars o no tenir els ulls clars, pots considerar que és una malaltia o no una malaltia.
Clar, des d'un punt de vista d'algunes persones podrien considerar que fins i tot ser pèl roig és una malaltia, per dir-ho així, és un problema.
I tenir la pell molt clara és un problema perquè pots tenir melanoma fàcil.
Per tant, això d'alguna manera s'ha de regular. Hi ha alguna institució que faci això? D'alguna manera, algun manual de bones pràctiques? Com es pot regular una cosa així?
Sí que hi ha manuals de bones pràctiques, hi ha molts grups, ja t'he dit, arreu del món, amb gent molt entesa en tots els canvis, no només científic, també són, evidentment, que intenten donar una sèrie de directrius de bones pràctiques. El problema aquí és, una cosa és unes directrius, una altra és la legislació. Normalment la legislació sempre va molt més per endarrere del que són les observacions i els consells que es poden arribar a donar. Per exemple, l'Observatori de Bioètica i Dret d'aquí, de la Universitat de Barcelona, ha fet un document sobre edició genòmica en humans, per exemple, però no és l'únic, n'hi ha molts més arreu del món. Una cosa, doncs, ja dic, és les bones pràctiques, l'altra és la legislació i l'altra és la globalització. I és que hem d'entendre que nosaltres partim d'uns prejudicis, és a dir, d'una manera d'actuar i filosòficament, culturalment, religiosament, que és aquí, però que en altres països del món doncs, funcionen amb unes altres ètiques culturals i religioses.
Clar, precisament la pregunta sobre això és pots emetre moltes recomanacions i moltes directrius però si no són vinculants d'alguna manera és complicat.
O també poden ser vinculants a Europa i no ser vinculants a Àsia. Aquesta és la qüestió. Llavors hem de tenir molt clar què és el que volem fer, com ho volem fer. Les prohibicions per prohibicions rarament funcionen i per tant el que s'ha de fer és veure com podem anar. És a dir, El que no podem dir és que els científics van per la seva banda i fan bestieses quan és una cosa molt útil. És la societat en conjunt que ha decidit cap on vol anar.
De fet, quan hem parlat de bioètica, aquí al POU vam fer amb la Itziar de l'Equana, precisament de l'Observatori, ens deia que al final és una decisió que implica molt més que els científics. En aquest cas, suposo que també és una decisió que en la qual els científics han de tenir alguna cosa a veure, perquè al final són els que han desenvolupat la tecnologia, però que també la resta de la societat s'hi ha d'implicar.
Jo crec que és que en tot, tant en la ciència com la tecnologia, anem de bracet a la societat. És a dir, no és que els científics es dediquin, amb la imatge que tothom té, de fer experiments bojos i veure si poden destruir el món. Aquesta no és la situació. Els científics formem part de la societat i ens sentim part d'ella. La qüestió és, hi ha coses que serveixen per a tots plegats. Anem a utilitzar-les i anem a dir cap on volem anar i cap on no volem anar. I aquí això és de tots, és feina de tots.
Doncs Gemma, moltes gràcies per aquesta explicació prou clara. La veritat és que és un tema complicat i que hem pogut posar en paraules que són prou entrenadores. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i segurament parlarem en el futur sobre altres temes.
Gràcies. Jo només voldria dir que només una societat informada pot decidir el seu futur.
Al POU.
Continguts en xarxa.